Bon dia i benvinguts a aquest programa del mes de febrer, en el que parlarem de posar límits al nen consentit i donarem pautes per educar sense càstigs.
Parlarem d'aquests principals errors que es cometem tots a l'hora d'educar els infants i després presentarem alternatives que els pares i els educadors poden utilitzar per millorar la convivència amb les criatures, sobretot amb els més difícils.
I ho farem amb Úrsula Obers, doctora en psicologia i professora titular a Psicologia Clínica a la Facultat de Psicologia, Ciència de l'Educació i de l'Esport a Blanquerna. Fa assessorament i teràpies amb pares i famílies. Ha escrit nombrosos articles i llibres de divulgació. Un dels llibres dels quals és coautora amb Ramon Company és Posar límits al nen consentit, un mètode per educar sense càstigs. És una bona eina per orientar els pares i precisament per això avui farem referència a la conversa que mantindrem amb ella. Bon dia, Úrsula.
Hola, bon dia. Bon dia.
Per quins motius hi ha nens que es porten malament o tenen actituds que posen en conflicte la relació entre pares-fills o entre els mestres i alumnes?
Jo sempre els explico als pares que portar-se malament és una mica la feina dels nens, no? Perquè els nens han de provar fins a on poden anar, quins són els límits, i òbviament ells volen aconseguir alguna cosa i que sovint aquesta cosa no correspon a el que nosaltres pensem. I llavors això nosaltres ho interpretem a una conducta dolenta. Sí, i de vegades també hi ha nens que estan molt desencoratjats i no saben com fer front a certes situacions i per això reaccionen amb conductes pertorbadores.
La majoria de les vegades, no, els pares o els educadors, doncs davant de les actituds dels nens que no ens agraden o que semblem que no haurien de ser així, que no són correctes, reaccionem amb els càstigs. Però sabem que moltes vegades no donen resultats, ja que les situacions conflictives es tornen a repetir. Per què passa això?
Exacte. Clar, els nens que proven coses i que fan la seva, els hem de reconduir, hem de trobar la resposta més adient, no? Perquè ells entenguin com s'han de portar i que es portin bé, no? El que passa és que sovint els pares reaccionen d'una manera equivocada i amb crits o càstigs o els renyen, i això no ajuda a que els nens, diguem-ne, desenvolupin sentiment de comunitat, com diem, no? I el sentiment de comunitat vol dir que sentir-se a gust a la família, amb els pares, sentir-se estimats, i bé també tenir el desig o veure la necessitat de que han de contribuir al bé comú, per estar bé amb la família. I llavors, quan els pares castiguen, en lloc de reconduir la conducta, llavors ho fan pitjor. Això empitjora perquè el càstig humilia el nen i el fa sentir pitjor, i per això el nen reacciona encara més amb aquestes conductes negatives.
O sigui, els nens se senten com a separats, llavors, del nucli, no?
Perdó?
Se senten com a separats, com a rebutjats del nucli familiar, no?
Exacte, exacte.
Clar, però bé, els pares han de reaccionar d'alguna manera, no? Tampoc es pot deixar que el nen continuï amb aquella conducta.
Clar, clar, òbviament, és el que he dit. La conducta s'ha de corregir, però no s'ha de corregir amb els càstigs, no? I jo, bueno, en el llibre parlem de mètodes que no s'han de fer. I abans d'explicar què els pares han de fer, insistim molt en que deixin de fer, de cometre aquests errors educatius. Per exemple, amb el mètode del capellà o del predicador. I els pares que fan sovint davant d'una conducta no apropiada no de seguida castiguen, no? Sinó comencen a sermonejar. No facis, deixa això, ja t'he dit, i expliquen. Expliquen els motius pels quals el nen no ha de fer això o ha de fer allò que li demano, no? I llavors, quan el nen no fa cas, no creu, llavors els pares tornen a explicar. I això, amb això comença aquí una roda de sermonejos, no?
Sí.
I com un predicador, no? I això fa que els nens es tornin sord, no?
Clar, perquè ja no escolten.
No escolten.
Desconnecten.
No? Desconnecten, sí, sí. I no, però no hi ha canvi. Llavors, quan els pares veuen que el mètode capellà no porta el resultat desitjat, sovint passen al mètode del mafiós, que diem nosaltres, no? El mètode del mafiós és això de les amenaces, el suborn, o els càstigs ja directament, no? O el xantatge emocional, no? Si fas això, després, no? O el suborn seria el contrari, no? Si recurs la teva habitació, després podràs no sé què. Sí? I això de vegades funciona, o sovint funciona, però només funciona en el moment. I però no fa que el nen entengui la necessitat de fer certes coses, per exemple, de recollir l'habitació, no? I llavors els pares passen ja a l'amenaça i al càstig, no? I estic fins als nassos d'això i per això ara et quedes sense la play, no? O aquestes coses. I això seria un càstig. I després està el mètode de les set ciències i és, per exemple, quan advertim un nen que si continua així pot passar això, perquè si continua saltant d'aquesta manera pot caure, no? I el nen salta i cau, no es fa mal, no? I llavors el set ciències diu, veus? Ja t'ho havia dit, no? I això fa que el nen no aprengui de la conseqüència del fet d'haver-se fet mal, no? Sinó queda un altre cop menyspreuat, o se sentirà menyspreuat pel pare, que ha dit, veus que ja t'ho havia dit. No sé si m'explico, no? Sí. És una mica difícil això amb una petita conversa, explicar-ho tot, no?
Sí, però la veritat és que en el llibre queda molt ben explicat.
Sí, clar, amb un llibre ja et pots esplaiar una mica més que en una entrevista.
No, però està bé, no?, fer aquestes diferències, bueno, aquests mètodes, explicar-los, perquè la veritat és que t'hi veus com a reflectit, no?, perquè són patrons que jo penso que s'han anat passant de generació en generació.
Clar,
i que es van repetint.
Efectivament, i ens passa una mica a tots, que també els pares d'avui en dia tenen actituds molt correctes, però, clar, en el dia a dia i que els pares treballen i arriben a casa i volen estar bé, i llavors estan cansats, els nens estan cansats, es fan pesats, i llavors tenim poc temps, no?, d'estar en família i tenir experiències positives. I també insisteixo molt, no?, que els pares han de passar-s'ho bé amb els nens.
Clar.
I s'han de buscar els espais per fer coses junts, jugar o sortir, i sovint en el dia a dia queda molt poc temps, no?, per aquestes coses.
A més, el mètode de set ciències a mi em sembla a vegades que es fa amb molt bona idea, no? O sigui, tu vols explicar el per què, el com, el que passarà, no? Si caigués, si podia caigués, si no cau, com ho podria arreglar, com ho hauria de plantejar-se. Llavors el nen arriba un moment que, clar, no pot seguir tampoc. Jo crec que el mètode de set ciències és que el nen també es crea una confusió.
Clar.
Només sent, en comptes de sentir els arguments, sent la música del pare, que la música del pare és dient que no s'ha de fer així, que s'ha de fer d'una altra manera, no? Però és una música que ja és com una cançoneta, no?
Sí, és el mètode del predicador, del capellà, no?
Sí.
I no vull dir res contra els capellans, ni molt menys, no? Però jo dic, el sermó a l'església, no? No a casa, no? I això del mètode del predicador, clar, els pares ho fan amb la... amb una molt bona intenció, la idea és bona, no? D'explicar-li al nen el per què ha de fer això. Exacte. O deixar de fer això. Però no funciona. I quan el nen no ho fa, no és perquè el nen no hagi entès per què ha de fer això o deixar-lo altre, no? Sinó perquè no vol, no vol, perquè el nen vol sortir-se amb la seva, no? Mm-hmm. I llavors hem de reaccionar d'una altra manera, no? I amb les ciències igual, perquè amb les ciències és veus, ja t'ho havia dit, i ara si m'haguessis fet cas no t'hauries fet mal, però això tampoc és positiu perquè el nen ja aprèn pel resultat, no? Que com tampoc volem que, per exemple, la nostra parella ens refregui les coses que ens passen i veus que ja t'ho havia dit. No ens agrada això perquè ens fa sentir malament. I és molt important tenir amb els nens una conducta de respecte, en el bon sentit de la paraula, perquè si volem que ens respectin a nosaltres, els hem de respectar a ells també, no? I tractar-los amb amabilitat i cordialitat, no? I això també implica l'encoratjament, no? Que en lloc de fixar-nos en lo negatiu, els hem d'encoratjar. Tota l'educació ha de donar ànims als nens. Els hem de donar la sensació que connecten, que els hem d'encoratjar, que contem amb ells, que el que ells fan o deixen de fer fa una diferència, que són importants per nosaltres i que són nens amb capacitats i que poden i confiem en ells, no? Això seria l'encoratjament, que és en el sentit positiu. Volem que s'expliqui també el tema dels càstigs que hem de fer en lloc de castigar.
Molt bé.
Sí, sí.
Sí, explico? Una mica interessa molt, no?
Sí, perquè hi ha també la confusió de que el càstig no ha d'haver-hi cap tipus de càstig ni de límit, no? Llavors hi ha una mica la idea a vegades de que els pares han de ser amics i que tot, que això és la bàsica, no? I això és una cosa que també és confusionària, no?
No, els pares han de ser pares. No, han de tenir una relació cordial i... però no amistosa, no són amics, perquè si són amics dels fills, els pobres no tenen pares, no? I els pares de vegades han de dir que no, però no com un càstig, com una imposició arbitrària per part de l'adult, que diu, ara has fet això, ara et quedes sense allò, no? O sense postres, o sense la play, o aquestes coses, no? Perquè el càstig de vegades té poca relació amb la conducta, i fa referència a alguna cosa que ja ha passat, no? Que el nen ha fet una cosa i ara el castigo, no? I el càstig provoca ràbia en el nen i humillació i desig de venjança. En canvi, una conseqüència és l'aplicació d'unes normes preestablertes i conegudes. Per exemple, quan passa això, tu has de fer allò, no? I que hi hagi una relació lògica entre la conducta i la conseqüència. I fa referència al futur. És a dir, jo sempre poso l'exemple de quan, per exemple, conduint ja sabem que no podem utilitzar el mòbil, sí, al cotxe, però hi ha gent que davant d'una trucada l'agafa, no? Però coneixem la regla, no? Coneixem la regla que no es pot agafar el mòbil perquè a més és perillós. I si et para la policia, el policia no et castiga, et posa una multa, però no és un càstig, sinó és una conseqüència lògica perquè el policia només està aplicant unes normes socials preestablertes i conegudes. I tu has pogut triar, agafar el mòbil o no, no? Mm-hmm. I això, així han de ser les conseqüències en lloc del càstig, que el nen sàpiga el que passa si fa això. Llavors pot decidir fer-ho, portar-se malament o no, no? Però si es porta malament, passarà a l'altre. I és molt important que la conseqüència s'apliqui amb un to cordial, amb respecte, i no, que no s'hagi un judici moral cap a ella. Ai, veus que t'has de castigar perquè tal, o ni amb ràbia, sinó quasi bé com que et sap greu, no? Ai, ho sento, però ara, no? Ara passa això. Uh-huh. I perquè, clar, el nen es pot molestar, òbviament, però no és cap a l'adult, sinó potser més cap a si mateix per no haver respectat la norma. És difícil, eh? Jo sé que amb els pares de vegades em diuen no, jo aplico conseqüències, no castigo. I si mirem una mica en detall, és un càstig, perquè no és sempre fàcil, no?, trobar mm-hmm. aquesta línia entre una cosa i una altra.
No, és que l'educació no és cosa fàcil, no.
No. I els nens no venen al món amb un manual,
sí.
No? Quan compres un, no sé, un televisor, un ordinador, no? Un mòbil, ve amb un manual, no? Però els nens... I tots els pares pensen que ho faran molt bé i que ho fan millor que els altres i que a més no els hi passa i que... posen tot l'amor i tota la bona voluntat, però la realitat és diferent, no? Mm-hmm. I de vegades costa, no? I, clar, per això he fet aquests llibres per donar una mica un cop de mà en aquesta tasca d'educar.
Molt bé, molt bé. La veritat és que és d'una gran ajuda, no?, tenir llibres així que orienten i hi ha coses que a vegades dius, bueno, doncs això ja és sabut, però en canvi hi ha uns matisos que t'ajuden a veure les coses d'una altra manera.
Clar, jo per com una mena de recordatori, jo parlo en lloc d'aquests mètodes negatius, parlo dels mètodes positius, que és l'actitud de Martin Luther King, que fa mm-hmm. referència a encoratjar el nen, i el mètode del Buda, que és mantenir-se ferm sense voler dominar. Sovint no podem evitar que el nen faci una manifeta o una rebequeria o així, però tampoc hem de cedir davant del nen, no? que vol que li comprem xutxes, però si ens mantenim com el Buda, és a dir, tranquil, però inadmovible, és un no, però un no amb un to cordial, sense crits, sense... I, vale, tu pots fer la pataleta, però jo no et puc obligar a que et portis bé, però tu tampoc em pots obligar a que et compri les xutxes. No?
Aquest és molt important, però és un dels més difícils, perquè els pares, a vegades, quan els nens fan la rebequeria amb els jocs més impensables, es senten malament o culpables, no? O se senten com que no saben educar-los, o mals pares, no? És aquest del Buda jo el trobo importantíssim, però també penso que és molt difícil perquè el nen precisament sap escollir els jocs, no? I hauria d'estar un mal convençut de que és així, no?
Són dolentots, però no tontos.
Són llestos, dolentots o llestos.
Són molt llestos per posar-nos contra l'espasa i la paret.
Exacte, exacte.
I el principi dels tres micos, ens el pots explicar un momentet?
Sí, això és una mica més avançat. Els tres micos fa referència a quan hem d'ignorar les conductes. I els tres micos són aquests tres micos asiàtics de la saviduresa, que és que els que es tapen els ulls, l'oïda i la boca, és a dir, que no veuen, no senten i no diuen.
Sí.
I de vegades, sobretot, no parlem massa i no hem de parlar, hem d'actuar, però no sermonejar, no?
Sí.
I de vegades també ens hem de tapar l'oïda quan el nen fa una rebequeria o tapar els ulls per no veure, que, a veure, si fan mal amb un altre no ho podem fer, no? Però davant de certes conductes, de vegades és senzillament sortir i jo no veure i no sentir.
Conductes repetitives o que no tenen gaire importància?
Exacte, però és difícil, eh? Clar. És difícil. I, clar, és més fàcil cridar i castigar. Això sempre és més fàcil. Però si volem fer un canvi, llavors hem de buscar altres mètodes, no? I quan comencem a aplicar aquestes mètodes positives, llavors cada vegada ens surt més fàcil, no? Al principi sembla molt difícil, perquè també la impaciència i els nervis... també hem de ser, no sé, pacients amb nosaltres, no? I cada vegada ens sortirà millor, i som humans. A mi també se'm va escapar algun grit, quan el meu fill era petit, no? Però és fer dels grans errors més petits. Això intento ensenyar als pares, que ja som bons pares, però cometem errors i la idea és fer dels grans errors uns de més petits i intentar aplicar aquestes tècniques per millorar l'educació.
A més, anar-les aplicant amb tranquil·litat suposo que també dona una serenitat als nens i als pares, no?
És una... Sí, això és molt important, no? Que jo els hi tranquil·litzo. Si el nen es porta malament, és perquè és la seva feina, només està fent la seva feina. Tu fes la teva, ah. Però no cridis. Òbviament, també hi ha nens que tenen problemes de conducta, que com jo treballo també en una consulta clínica, llavors també veiem problemes que van una mica més enllà d'allò educatiu, no? I llavors, però també amb aquests nens recomanem aquestes tècniques. Potser necessiten alguna cosa més, però aquestes tècniques són per nens normals, nens dolentots i nens amb problemes de conducta.
O sigui, funcionen en qualsevol tipus de nens.
Sí, funcionen, però sí. Òbviament hi ha situacions on els nens necessiten alguna, o la família necessita alguna intervenció més. Llavors, en algun cas, per exemple, un nen amb TDAH, aquests mètodes també recomanem, però pot ser que el nen necessiti també un tractament individual, o en segons quin cas faig teràpia familiar, llavors agafo tota la família. Això és una eina molt potent, però va una mica més enllà d'aquests mètodes.
Sí, sí. Bé, segons ens has dit, tenies el temps molt just per poder ens atendre i potser ja t'hem pres...
M'encanta parlar d'aquests temes.
Ja es nota, ja.
Sí,
nosaltres, la veritat és que t'agraïm molt que hagis acceptat la nostra invitació, que
hagis
dedicat una part del teu temps, que és molt escàs, a donar-nos tota aquesta informació i aquests bons consells, que creiem que els nostres oients ho agrairan.
Pues, poques coses es poden explicar en uns minuts, però espero haver sigut una mica útil i us agraeixo la invitació i potser fins una altra.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Adéu, bon dia. Adéu, bon dia.
Bon dia. Fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donem pas el programa 5 minuts de català. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre, que repeteixen els programes del dissabte. La Isabel Gaià, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana.